Talleres Carreres patrocina En Femení.
L'horta del meu carrer. L'horta del meu carrer. No t'hauries de ballar mai. Defensa bé el teu espai. Que així jo també ho faré.
Bon dia. Esteu en Femení, sóc Anna Miquel. El Lluís Soler als comandaments, com cada divendres, fent possible aquesta tertúlia. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Som 5 de febrer i avui comencem per una molt bona notícia. Maó es converteix en la primera ciutat de Menorca en rebre el certificat internacional SG City 5050 a favor de la igualtat de gènere. És a dir, que l'associació For Gender Seal certifica que Maó ha implementat un sistema de gestió de gènere per tal d'afavorir la integració de les perspectives de gènere en les polítiques i actuacions de l'administració municipal. Des d'aquí felicitem en Biel Pons, que va iniciar el projecte, i en Cati Ferrer, que és ara regidora d'Igualtat a l'Ajuntament de Maó, més totes les persones que hi han treballat, càrrecs o no, per arribar aquí. Una bona notícia, fantàstic. I ara anem directament a parlar d'una dona inspiradora, Eleanor Roosevelt, que va ser la primera dama dels Estats Units del 1933 al 1945. L'Eleanor Roosevelt va néixer a Nova York en 1884 al si d'una família d'immigrants influents. Des de jove va ser una dona implicada en la societat en la que vivia. Era una activista del Partit Demòcrata i pertanyia a la Lliga de Comerç Sindical de les Dones i a la Lliga de les Dones Votants. Es va casar amb Franklin Delano Roosevelt i quan el marit va assumir la presidència dels Estats Units, ella va crear un nou patró de primera dama totalment activa i entregada a la feina social. Va crear programes socials d'ajuda després de la Gran Depressió, va presidir la comissió del president Kennedy sobre la condició de la dona per promoure la igualtat a la societat i assessorar en temes relacionats amb les dones, va visitar milers de ferits durant la Primera Guerra Mundial i va col·laborar amb la Creu Roja en l'avituallament per soldats i ferits, va defensar la igualtat de la dona al treball, els drets de la comunitat afroamericana i les classes treballadores, i es va convertir en la primera delegada nord-americana a les Nacions Unides. Va ser promotora i redactora de la Declaració dels Drets Humans, una de les herències de les que ella n'estava més orgullosa, on va proposar canviar tots els homes neixen iguals i lliures per tots els sers neixen iguals i lliures. I potser recordareu que quan vam parlar de les zones músiques i recordàvem l'Antonia Brico, una directora d'orquestra amb una trajectòria professional molt difícil per ser un àmbit en el que només es movien homes a l'època, va ser gràcies a la senyora Roosevelt que l'Antonia va poder dirigir l'Orquestra Filarmònica de Nova York i també gràcies a ella va rebre suport per crear l'Orquestra Filarmònica de Dones de Nova York. I tot i que les seves iniciatives li van atreure una corda de tractors, l'Eleanor Roosevelt no va deixar de lluitar fins al darrer dia de la seva vida. Va morir el 1962. Ara m'agradaria presentar-vos una dona molt especial, Laura Sagnier. La Laura i jo vam estudiar juntes a la primària a Barcelona. Estic molt orgullosa de dir-ho, això no m'ho podia saltar. La Laura és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i té varis màsters de diferents centres. És una professional de màrqueting intel·ligents i ha treballat sempre a l'empresa PRM, de la que va ser sòcia i directora, presentant projectes a nivell nacional i internacional en diferents sectors del mercat. Per qüestions de salut, fa uns anys, la Laura va haver de fer una pausa en la seva vida professional i va decidir portar a terme i finançar ella mateixa un estudi sobre les dones a l'estat espanyol. Les dones avui, com són, què pensen i com es senten. Un estudi que després Planeta va publicar en dos llibres, Más cansadas que infelices i Las mujeres hoy. Com a professional del màrqueting i mare de dues filles, la Laura va fer aquest estudi pensant que si el coneixement i la informació havia ajudat els seus clients a millorar la seva situació en el mercat, aquestes dades que ella recopilava ajudarien a les dones joves que l'envolten, filles, nebodes, amigues de les seves filles, etc., a prendre decisions més conscients. Penso que poc s'esperava el resultat de l'estudi. Des d'aleshores, la Laura és una ferma activista de la igualtat d'oportunitats a les dones i treballa sense treva per difondre les dades del seu estudi sobre tots els instituts, on pot acostar-se a les noies amb un futur per davant. La Laura viu amb la seva parella, en Ramon, des de fa 25 anys i en fa 24 que va ser mare. Voleu sentir algunes de les dades d'aquest estudi? Un, de les dones que tenen feina i comparteixen la seva vida amb un home, és a dir, el 33% de les enquestades, Elles fan el 64% de les feines a casa, més del doble que els homes. Les dones que viuen amb un home, treballen i tenen fills, s'ocupen dels fills un 68% del temps, més del doble que els pares. Amb l'arribada dels fills, la contribució de l'home a les feines de casa disminueix, tant si la dona treballa com si no. I ara pareu l'oïda perquè aquesta és grossa. Les dones amb treball, parella i fills passen 13 hores al dia treballant, ja sigui a la feina o a casa amb els fills, i les que estan soles i no tenen parella, que treballen i tenen fills, dediquen 12.5 hores. En parella 13 hores, sense parella 12.5 hores al dia a treballar a la feina i a casa. Viure en parella no redueix ni en mitja hora el temps que les dones dediquen a treballar. No sé com ho veieu altres, però jo encara estic sota xoc. Bon dia, Laura. Felicitats enormes per aquest estudi tan impressionant que has portat a terme i t'agraïm moltíssim que passis aquesta estona amb nosaltres en femení.
Bon dia, Anna. Moltíssimes gràcies. Estic molt contenta d'estar amb tu i d'haver-nos retrobat aquí després de tants anys.
Sí. Avui ens acompanya també la Montse. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Bon dia, guapa, i moltes gràcies per compartir aquesta estona en femení.
És un plaer.
Laura, jo volia començar per preguntar-te. Fa 5 anys, tu haguessis dit que les dones i els homes tenien les mateixes oportunitats, almenys al nostre país, oi? Què ha passat? Què t'ha revelat aquest estudi extraordinari que ha fet de tu una activista entregada per la igualtat d'oportunitats a les dones? Què ha passat pel camí?
Pues mira, el que va passar pel camí és que jo vaig haver, com molt bé has explicat, vaig haver de deixar de treballar perquè em van diagnosticar estrès laboral i per primera vegada a la meva vida, després de molts anys, jo crec que portava des de els 24 treballant, llavors feia molt de temps que no estava parada, i després d'uns mesos que ja em vaig recuperar, vaig decidir que havia d'utilitzar el meu temps per fer alguna cosa productiva, no? I vaig fer aquest estudi de les dones a Espanya, que molt bé has explicat abans, amb l'objectiu d'ajudar amb dades a les meves filles i a les meves sobrines. Llavors, jo només pensava que això arribaria a elles, no? Perquè jo vinc d'un entorn molt femení, som 3 germanes i totes hem tingut nenes, i llavors volia tenir dades perquè amb elles els hi fos més fàcil la vida. Però quan vaig començar a veure els resultats, que mai no m'havia imaginat que la dona no tingués les mateixes oportunitats, perquè he de dir que jo he tingut molta sort, jo he pogut estudiar el que he volgut, he pogut treballar en el que he volgut, i sí que he tingut episodis masclistes, però llavors no els donava cap rellevància, pensava que quin ximple aquest home, i punt, sí. Saps? No m'havia marcat i no he tingut, per sort, cap de les experiències que ara estem acostumats a escoltar a les notícies i a la televisió, no? I llavors les dades són molt contundents. I jo, de veritat, jo em vaig tornar feminista als 50 anys.
Mai
és tard, i per això ara tinc una mica la sensació de com pot ser que jo fins a aquella edat, i perquè vaig fer aquest estudi, perquè si no probablement jo m'hauria morit pensant que les dones a Espanya tenen les mateixes oportunitats, no? I ara pues, em sento pues, una mica amb l'obligació de difondre aquestes dades, i crec que a partir de les dades és una manera de que ningú no et pot dir és que no és veritat el que dius, perquè les dades, i a més les he obtingut jo, no? I amb el segell de qualitat d'una companyia que treballa des de fa més de 40 anys i que es dedica a això a nivell mundial, no? Vull dir que té el reconeixement perquè clar, jo sola no ho hagués pogut fer. I llavors aquest estudi ho he fet juntament amb el meu equip de PRM.
Laura, aquest estudi tu dius que representa a 15 milions de dones.
Sí, això, i és molt important aclarir-ho. Jo no hem parlat amb 15 milions de dones. Aquí hem utilitzat unes tècniques que molts hem estudiat estadística, Jo la veritat és que no vaig entendre molt bé per què servia l'estadística fins que vaig arribar a PRM. I l'estadística ens permet dissenyar a mostres. Sí. I això és el que hem fet. Hem dissenyat una mostra de 2.500 dones que representen a totes les dones d'Espanya que tenen entre 18 i 64 anys en totes les regions, de totes les condicions econòmiques, de qualsevol professió. Vol dir que entrevistant a 2.400 dones podem parlar directament del que succeeix amb els 15 milions de dones que hi ha a Espanya.
Mm-hmm. Laura, ara l'estudi, què ens pots dir? Què és el que més t'ha impactat? Què és el que treus? Com explicaries a les dones la gravetat del que has descobert amb aquest estudi?
Vale, a veure, Anna, la veritat és que la gràcia que té aquest estudi és que podem parlar de coses molt generals i també de coses molt particulars de la dona, perquè tenim informació que parla de la dona i la parella, informació que parla de la dona i dels nens, informació que parla de la dona en relació a la seva feina. I també tenim una informació molt important i que jo crec que és molt útil, sobretot per les joves, que ens parla de que la dona no viu una única vida, sinó que al llarg de la seva vida evolueix i hem identificat que hi ha quatre etapes a la vida de la dona, no? Uh-huh. Llavors, com que aquest programa no és infinit i tenim un temps, jo m'agradaria sobretot parlar de dues coses, ¿vale? Una és aquestes dades i aquesta evolució de la dona, perquè crec que és molt important, tant si ets jove, entendre què et passarà, i com si ets mare, saber com pots ajudar la teva filla, no? Llavors, les etapes clave en la vida de les dones són una entre els 18 i els 26 anys. Alrededor dels 26 anys acostumen a passar moltes coses que van a marcar molt la vida de les dones. Llavors, entre els 18 i els 26, diríem que és una etapa on la dona en realitat no ha pres cap decisió rellevant. Uh-huh. Això pot canviar, aquest 26 per unes dones pot ser 24, però per altres 28, en funció una mica de com va evoluir la vida de cada dona, no? Després hi ha una altra fase, que és entre els 26 i els 40, sí, que és una etapa fins als 40 on les dones comencen a incorporar el que hem dit frentes, comencen a tenir parella o conviure amb la parella, o algunes ja tenen fills en aquestes edats. I són èpoques on les dones van aconseguint arribar més a més a tot, no? Però a partir dels 40 i entre els 41 i els 50 hem identificat que és l'etapa més complicada de la vida de les dones. Sí. Perquè moltes d'elles ja tenen el que hem dit, tres frentes. Aquestes dones de les que tu parlaves abans, no? Que, per què tres frentes? Perquè tenen treball remunerat fora del llar, de la llar, també conviuen en parella i tenen fills. Llavors, moltes d'aquestes dones entre els 41 i els 50 tenen aquests tres frentes. I els tres frentes estan en èpoques molt complicades, perquè amb la parella porto molt de temps, amb els fills comencen a ja no ser bebès i són més difícils de portar, no? Sí. Sí? I a la feina jo començo a estar una mica farta perquè ja porto molts anys fent el mateix, no? Sí. Llavors, entre els 40 i els 50 és una època molt complicada. I a partir dels 50, moltes dones simplifiquen la seva vida, no? Llavors, aquestes quatre etapes són moments molt diferents i que és important que la dona tingui molt present què pot fer i com se pot avançar a el que la vindrà, no? És per això que m'agrada molt fer xerrades a joves, a instituts, perquè els hi puc parlar de com poden organitzar-se més bé per el que vindrà, no? Mm.
Què és el principal que has descobert en aquest estudi? Si haguessis de fer un resum i dir, mira, és que a mi em va impactar moltíssim això.
Sí, a mi em va impactar molt a part de tot el que em va impactar, pensar que les dones no estan en igualtat de condicions que els homes, ¿vale? De lo qual ja has parlat una mica. I això crec que no estem en igualtat de condicions per tot el que la societat ens ha dit que és ser una bona dona. El paper que ens han dit que una dona ha de ser, no? Llavors, una cosa que a mi em va sobtar molt és com moltes dones que treballen i que inclús porten diners a casa, igual que la seva parella, com estan aguantant que elles fan el doble de la casa i dels fills que el seu company.
Sí.
Llavors, això em sobta i crec que ho hem de pensar molt, perquè hem de dir a la dona que fent això, que fent el triple de treball que la seva parella, no està fent lo correcte ni per ella, ni per la seva parella, ni pels seus fills. Sí. Perquè això acaba perjudicant molt la dona. Les dades són públiques de salut dels medicaments que estan prenent les dones en comparació als homes o de les dones que tenen problemes de depressions. Mm. Vull dir, la salut de la dona es veu molt perjudicada i perquè nosaltres no tenim cura. Jo sóc un exemple d'això. Vull dir, jo vaig tenir de parar 2 anys per estrès laboral perquè em creia que era superwoman, jo ho feia tot. Mm-hmm. A casa, amb les amigues, amb la feina... I arriba un moment que el cos et diu, basta, no? A mi em va arribar als 47. Mm-hmm. Que fixa't que justament està en aquesta franja que deien entre els 40 i els 50. O sigui, que l'estadística no menteix. O sigui, les dades i quan les tècniques d'anàlisi multivariable es utilitzen bé, donen resultats com aquest, no? Que jo, després de tenir el resultat d'aquesta anàlisi, puc perfectament projectar la meva vida en aquestes etapes i veure com ningú no m'havia parlat de lo que li passava a una dona. Sí. Sense anar que a les universitats tot està explicat per dones, per homes i dirigit a homes.
Sí, o sigui,
jo vaig fer econòmica i feia una especialitat que era direcció d'empreses. Ningú em va parlar de la conciliació. O sigui, és com si no existeix, saps? I llavors les dones tenim una vida molt més complicada perquè ningú no ens ha parlat d'això, no? I jo crec que si ens parléssim arribaríem a la nostra vida en parella molt més sapiguent el que volem de lo que ha de ser la vida en parella, no?
Uh-huh.
I aprofitant això, lligo dos coses més que em van sortir molt a l'estudi. Una és que tota la vida ens han dit que per ser una dona completa has de tenir fills, no?
Sí.
I, bueno, al meu cas jo he tingut 2 nenes, estic feliç amb elles, i pensava que sí, que era veritat, que jo em sentia molt feliç perquè tenia nenes, no? I l'estudi diu una cosa molt interessant, i que és que la gran majoria de les mares se senten molt felices amb els fills i amb les filles. Però moltes d'aquestes mares que se senten molt felices amb els fills se senten infelices a la seva vida.
Mm.
Llavors, profunditzant amb anàlisis per veure què passava, el que succeeix és que el que fa que la dona sigui feliç, en realitat és si ella se sent feliç amb la seva vida. I amb la seva vida el que té més influència és la parella que ha escollit per conviure.
Uh-huh.
Llavors, si la dona té fills amb una parella amb la que se sent feliç, tot funciona molt bé. I això és el que d'alguna forma no ens permet veure la realitat, no?
Sí.
La realitat és, i això és un missatge per les joves, tot això que hem escoltat tota la vida de más vale solo que mal acompañado, i ho dic en castellà perquè és com sempre ho he escoltat jo, no? Pues això és molt veritat. O sigui, se senten molt més feliços amb la seva vida les dones que no tenen parella, que les dones que tenen una parella amb la que no se senten felices.
Uh-huh.
I això és un missatge que crec que és molt important que tenim clar. O sigui, si tu tens dubtes amb la teva parella, sigui, i has de començar una relació, no la comencis. Això no s'arregla. Per una altra banda, l'estudi també diu que les dones que se senten més felices són aquelles que han encertat en l'escolla de la parella en la que estan, no? Sigui una dona o sigui un home. I això jo sempre dic que a partir d'aquest estudi, ho dic, perquè abans no ho sabia i no ho deia, no? O sigui, jo crec que la feina més complicada i la decisió més difícil per una dona és escollir la parella amb la que vol viure.
Montse, com ho veus, això?
Molta informació. La veritat és que no m'ha sorprès gens les dades, perquè jo fa molts anys que ho he viscut, i sí, després de voler ser superwoman, ser la millor mare, ser la millor parella i ser la millor tot, i la millor en la feina. I sincerament, quan he sentit les dades, és que ha estat el reflexe de les meves amigues i jo, del meu entorn. Totes hem tingut la mateixa sensació de que aquesta generació hem sortit perdent, no hem sortit guanyant, hem sortit perdent en el que ens han posat més pes, perquè a la generació de les nostres mares, quasi totes, no totes, però la majoria se quedaven a casa a la cura dels seus fills i sense aquell estrès de rellotge, del que no arribo aquí, no arribo allà. I nosaltres és la sensació de que no arribes mai, que sempre, ai, no he arribat a fer això, i no ho he fet bé com a mare, i no ho he fet bé com a tal, i sempre aquella càrrega de que tenies que arribar per tot. I m'adonava aquesta sensació, i quan xerrava amb les meves amigues, totes dèiem el mateix. I la veritat és que ara que no tinc parella, ara que estic divorciada, faig menys feina, així que les dades estan completament, vamos, no estan gens equivocades, almenys en el meu cas, i en el cas de moltes amigues que conec, són el que reflexen, és que és així.
Això és fort, Això és fort. Jo tindria ganes de preguntar-li a la Laura. Laura, tu dius en el teu estudi que el 63% de dones d'aquest estudi són independents econòmicament. Què coi fem aguantant això? O sigui, d'alguna manera hem aconseguit el mercat laboral, però seguim arrossegant un munt de coses, però a sobre tenim la independència econòmica, que és el que a les nostres mares, a les nostres àvies, els impedia marxar de relacions que no funcionaven. Nosaltres tenim la independència econòmica, què hi fem?
Bueno, és això, Anna, és que realment s'ha de fer un treball, jo dic que s'ha de fer un treball molt important a la societat, en el sentit de convèncer, sobretot a les dones i elles als homes, de que ser una bona dona no implica fer-ho tot. I conscienciar-nos de que realment hem d'aprendre a dir no. Hem d'aprendre a dir no a la nostra parella, hem d'aprendre a dir no a les amigues, hem d'aprendre a dir no a la feina, i tot això nosaltres no ho sabem fer. Hi ha dades a l'estudi que diuen que les dones intenten millorar cada dia, que intenten arribar a tot, i així és com ens han ensenyat, no? Nosaltres hem vist molts esforços i hem fet molts esforços per arribar aquí, i creiem realment que fent-ho tot, pagant les factures, fent tot a casa, que és com ho hem de fer, no? I això és un peix que es mossega la cua. Arriba un punt que tu no arribes a tot, i llavors ahir venen les depressions, ahir venen els divorcis, i és terrible, no només per les dones, sinó també pels fills, no? Llavors, jo crec que el punt de partida és arreglar això des de l'educació.
Bueno, justament, per exemple, perdona, quin consell els hi dones tu a les noies joves que comencen demà una relació de parella i es posen a viure amb algú?
Pues mira, jo
sigui home o sigui dona?
Jo a les joves el primer que els diria és que no se'n vagin a viure amb qualsevol. O sigui, que aquest concepte de l'amor romàntic que ens... mira, i això està molt bé perquè el 14 de febrer és el dia Sant Valentí i hem de pensar que tot això de Disney i de Hollywood que ens han vengut, que això no funciona, això és una mentira com una catedral, no? Llavors hem de trobar una parella amb la que ens sentim bé fent equip. Sí, jo diria que l'ideal que hem de vendre de lo que és la vida en parella ha de ser un equip on tu i jo som iguals, sí. On tu i jo, potser un té una època en què no té ingressos, però jo sí i jo et cobriré, i els dos tenim uns gastos per pagar i els dos tenim unes feines per fer. I llavors hem de dividir això més o menys de forma equitativa, que no vol dir meitat i meitat, i no vol dir jo pago tot, tu fas tot, no? O sigui, cada parella ha de buscar l'equilibri i aquest equilibri serà diferent al llarg de la vida, perquè hi ha èpoques en què un té més feina, altra... Vull dir, sí. Llavors, les parelles han de començar a parlar des de molt aviat. Han de parlar... Jo dic que com pot ser que per entrar a treballar a una empresa firmes un contracte, te'l llegeixes, li portes amb un amic que sàpiga més que tu, i per anar-te a viure amb algú que serà molt més important que la teva feina, perquè de feina pots canviar quan vulguis i de parella arriba un moment que és més difícil, sobretot si tens fills, doncs tu te'n vas a viure sense parlar de res. És que a la meva generació no parlaven ni de si tindrien fills o no. Es donava per suposat.
Sí, sí.
I clar, qui ha de fer cada cosa, no? Jo crec que s'ha de negociar, jo dic negociar, i la gent em mira com dient, t'has tornat boja, no?
Tu ets una gran defensora, a més, de que les dones tinguin independència econòmica, sempre, sigui com sigui. Jo penso que això és molt important dir-ho.
Bueno, a veure, és que les dones que decideixen perdre la seva independència econòmica, perquè, mira, jo me quedo a casa, el meu marit guanya més, i jo a casa faré més feina, no hauré de pagar la guarderia. Bueno, jo el que els diria a aquestes dones és que avui en dia qui té el diner té el poder.
Sí.
Uh-huh. I nosaltres pensem, perquè som molt pànfiles i som molt... Volem pensar que tothom pensa com nosaltres, no? I llavors, perdre la independència econòmica enfront de la teva parella, sense donar-te en compte, i clar que hi ha situacions en les que això no succeeix, no? Però en la majoria de casos, passar de poder pagar tu el que vols i com vols a tenir...
Em
dones diners perquè m'has de comprar unes sabates?
Correcte.
Unes altres sabates?
Sí, sí.
I aquest és un exemple molt, molt tonto, no?
Uh-huh.
Però jo no ho faria.
Bueno, ha sigut apassionant. Ha sigut apassionant, però...
Una coseta.
Digues.
Jo volia afegir, i molta culpa també és nostra de voler fer les coses tan ben fetes,
sí.
I dir, ah, no, ja ho faig jo, que ell no ho fa bé.
Això, Montse, és un dels mails que surten en aquest llibre Más cansadas que infelices. Hi ha una reflexió de la Laura dient, deixem que els homes fagin les coses i que les fagin com ells sàpiguen fer-les i el millor que puguin, perquè estem sempre cobrint i sempre dient que nosaltres ho fem millor i fem coses que no hauríem de fer i que hauríem d'estar pensant en nosaltres i descansant. O el que acaba de dir la Laura, de que s'ha de saber dir que no. En un moment donat has de dir que no, jo això ja no ho faig. O sigui, tens tota la raó, Montse. Sempre pensem que...
I si veus la roba mal estesa, és igual, ja planxarà més.
Mira, exacte. Jo acabo de fer avui. Va l'home i em penja les tovalloles i és que de veritat, plegades. Com vols que s'assequin? Només he tocat una, però prometo que el proper dia no toco ni una. Hem arribat fins aquí amb aquest estudi apassionant, que us recordo que està a les llibreries en dos formats, Les Mujeres Hoy o Más Cansadas que Infelices, que són una sèrie de mails i cartes que la Júlia li escriu a la seva mare, a les seves germanes, a les seves amigues, i dintre d'aquests mails hi ha totes les dades d'aquest estudi. És un llibre que hauria d'estar a tots els instituts. La Laura Sagnier, ens acomiadem agraint immensament aquest estudi que ens reflexa i ens hi convenç a totes, i li agraïm també la feina feta de cada dia. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i fins ben aviat, Laura.
Un plaer. Moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies, Montse, per la teva opinió i per acompanyar-nos. Gràcies. Bé, esperem que hagueu trobat en Femení interessant avui. Nosaltres hem gaudit molt. Us agraïm la vostra escolta i la vostra fidelitat i des d'aquí, en Lluís i jo, us diem fins a la setmana que ve aquí en Femení. Adéu-siau i salut.
Adéu, bon cap de setmana.